Benvinguts a l'Internauta.
Al programa d'avui, Vicent Partal conversa amb Jordi Solà, cofundador de Cubus Games. Es tracta d'una jove empresa d'Igualada que fa 2 anys que va decidir traslladar els clàssics llibres del gènere Tria la teva aventura dels anys 1980 al format digital. Des d'aleshores ja se n'han publicat 4, en anglès i català, i han portat també les aventures interactives a espais físics reals. De l'actualitat de la setmana us expliquem el llançament de Vivaldi, un nou navegador d'escriptori amb algunes funcions innovadores, les proves del fabricant automobilístic Ford amb vehicles autònoms de conducció nocturna i l'espectacular Rembrandt pintat amb algoritmes i ordinador. Per la seva banda, el consultor informàtic Joan Jofre aprofita l'arribada de la primavera i de les al·lèrgies per parlar-nos de quan els ordinadors es posen malalts. Amb tot això, farem l'Internauta de la setmana del 15 d'abril de 2016.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Potser alguns dels espectadors de l'Internauta hauran sentit parlar d'un concepte, gamificació, que cada vegada està més en voga, se'n parla més, i que consisteix bàsicament en això, en convertir coses en jocs. N'hi ha gamificació de notícies periodístiques, n'hi ha gamificació d'obres literàries, n'hi ha gamificació pràcticament de tothom. La imaginació és infinita. També ens hauran sentit dir moltes vegades que en el nostre país és un país que destaca últimament molt per les apps, per les apps, per la capacitat de generar productes d'aquesta espècie, que Barcelona en destaca especialment, però avui portem una gent que ho fa des de l'Anoia i que ho està fent amb molt d'èxit i amb molta qualitat, és la gent de Cubus Games, i amb nosaltres hi ha en Jordi Solà, que és un dels seus cofundadors. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Vicent.
Començarem de bona manera jugant amb Cubus Games, potser explicant exactament què feu, no? Perquè aquells que ho vulgueu saber, cubusgames.com, però exactament vosaltres el que feu és agafar obres literàries i convertir-les en jocs.
Sí,
és això?
Sí, d'una forma és agafar llibres i convertir-los en una experiència interactiva on el lector forma part de l'aventura i pren decisions. Des de Cubus Games fem aventures per jugar amb la cultura i hi ha aquesta branca dels llibres, no? Dels Tria la teva aventura dels anys 80, on eren llibres que havies d'anar passant una pàgina o una altra depenent de la decisió que
prenia.
Sí,
allò no fer fomor.
Exacte.
Si creus que s'acabés a la pàgina 84.
Doncs és aquest mateix concepte, no? Però traslladat al món digital. Agafem llibres, no? I l'autor va llegint, va prenent decisions i passen unes coses, unes altres. Dit ràpid, podria ser que la Caputxeta Vermella decidís anar pel bosc, llavors es troba el llop, o pot prendre una altra decisió i passen altres coses, no? Obre un altre concepte de literatura on l'autor ha de tenir en compte, doncs, totes aquestes decisions. Això va ser amb Cubus Games, va ser l'arrel, va ser l'inici, fa un parell d'anys, i a partir d'aquí vam aprofitar aquest motor de llibres interactius i ho vam voler aplicar a espais físics reals. És a dir, els gamebooks o llibre-jocs o els Tria la teva aventura van tenir èxit fora de Catalunya, fora d'Espanya, i vam voler-li donar una volta, no?, per apropar-ho més al nostre territori i agafar aquestes aventures interactives i traslladar-les a espais físics reals. Hem treballat amb l'Anoia, amb els castells de l'Anoia, on hem creat tota una història, estil Juego de Tronos, no?, dels personatges que havien viscut.
Amb menys pressupost.
Sí, 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 menys Hollywood, més llegit, no? Però sí, hi ha una trentena de castells que tenen uns personatges que vivien allà, que van viure allà, són personatges.
Hi ha una trentena de castells a l'Anoia?
Sí, 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 encara que no ho sembli, hi ha patrimoni medieval a la comarca de l'Anoia. Nosaltres tampoc ho sabíem fins que vam entrar en aquest projecte i ens vam sorprendre, no?, de les històries que havien passat a costat de casa nostra entre el segle XI i segle XIII. Que moltes vegades superen la ficció, superen el Juego de Tronos de la sèrie, i hi ha històries molt, molt divertides i molt curioses de conèixer. Llavors agafem tot aquest contingut i dins d'una aplicació l'usuari pot descobrir aquestes històries dels personatges, i un cop visita el castell, el personatge li surt el mòbil i li acaba d'explicar la història amb veu. És a dir...
Jordi, tornem una mica endarrere. Vosaltres vau començar
fa un parell d'anys, sí. No?
Bàsicament, vosaltres que sou informàtics, com arriba la situació de dir som informàtics, ens interessa la literatura, com arribeu a aquest punt de fer Cubus Games?
En essència, a l'inici de Cubus Games érem tots informàtics, és a dir, i érem consumidors dels llibres de Tria la teva aventura als anys 80, no? I vam dir, ostres, doncs aquests llibres que ens agradaven tant quan érem petits, anem a veure si algú ho ha fet en el terreny digital, no? I curiosament només ens vam trobar dos desenvolupadors més en tot el món, és a dir, nosaltres vam ser els tercers, i ens hi vam posar, i vam dir, va, engeguem aquest projecte, i de seguida ens vam adonar que al ser tots informàtics ho fèiem molt bé, però després no sabíem anar a vendre el producte o fer altres tasques, no, d'un altre tipus de perfil que requeríem. Però bueno, a base que va passant el temps també has d'anar perfeccionant, doncs, aquests punts que et manquen en un inici.
Però n'hi ha un punt d'ambició que a mi em resulta especialment interessant. És a dir, vosaltres des de la noia aneu al mercat global. Ara feu producte en català més orientat al mercat local, però les vostres produccions són produccions en anglès, worldwide, per tothom, no?
Sí. Vam començar, la primera prova que vam fer va ser en anglès i en espanyol, perquè aquí, a nivell d'Espanya, no hi ha cap productor de llibres digitals interactius com nosaltres, i vam dir, si no hi ha ningú, doncs anem a explorar, a veure si hi ha aquest interès. I el primer producte que vam treure en català i en anglès i en espanyol va tenir el 90% de descàrregues fora de l'estat espanyol, Anglaterra, Estats Units, i aquí doncs no va acabar de...
Això és perquè n'hi ha una cultura més estesa allà?
Entenc que és... com que el llibre interactiu dels Tria la teva aventura va néixer a Gran Bretanya i Estats Units, potser aquesta cultura de llegir i prendre part en la història ja estava més arrelada allà, hi havia el concepte de gamebook més interioritzat, i a banda també hi ha l'altra cara de la moneda, que és el fet de pagar 2 euros per cultura, per llegir. A fora de l'estat espanyol potser és un fet més natural, i vaig a comprar un llibre a Amazon o vaig a descarregar-me una aplicació per llegir, i pagaré 2 euros o 3 euros. I aquí, doncs, no acabava d'arrencar. I llavors, a partir d'aquest primer llibre-joc, la resta ja va ser tot en anglès, ja treballant amb autors d'Estats Units i de Gran Bretanya.
Aquest va ser el Sol Invictus?
El Sol Invictus va ser l'últim que hem fet
heavy,
en anglès.
Heavy
Metal Thunder és de ciència-ficció. Vam treballar ja amb autor d'Estats Units i va ser el que ha tingut més èxit, potser pel gènere, que és ciència-ficció de l'espai, no? I ha sigut el que ha entrat millor.
Ara porteu tres...
Quatre gamebooks. Un d'ells en català, o sigui, fa un mes vam fer el primer llançament en català, i, bueno, li costa una mica engegar, però va tenint descàrregues, potser perquè el públic d'aquí encara no coneix el gènere i, i costa d'arrencar, no? Però ara per Sant Jordi traurem un segon títol en català també, perquè creiem que hi ha d'haver aquest gènere.
Això, de tota manera, clar, per fer-ho en anglès, vosaltres heu contactat autors anglòfons, americans, anglesos. Va ser molt complicat o va ser molt senzill? O vau buscar gent ja coneguda? Va aparèixer gent? Com va anar aquest procés?
Ha sigut una mica la barreja de tot. Un dels nostres gamebooks és un autor de Gran Bretanya que ja escrivia Tria la teva aventura als anys 80. És a dir, ja és un autor de paper.
Mític per vosaltres, eh?
Sí. Nosaltres no ens ho creiem, no? Quan fèiem un gamebook del Dave Morris, no? Que és l'escriptor que ja escrivia gamebooks als anys 80, i nosaltres l'adaptàvem al format digital.
Té un punt biogràfic
xulo, no? Sí. De dir, mira, nosaltres quan érem petits llegíem els seus llibres i ara el farem digital. Llavors el vam anar a visitar a Londres i això, ens va firmar el seu llibre original petit, no? I va ser una bona experiència. Després també hi ha autors nous, no? que creen obra pròpia nova i l'hem adaptat també al format digital.
Això, des del punt de vista de l'autor, deu ser molt difícil, no? Perquè no tinc ni idea del que et preguntaré ara, però a veure si és així. M'imagino que han de desenvolupar com una espècie d'arbre de situacions.
Sí,
no?
Sí. És,
però, clar, és, això pot ser infinit.
Sí, ens hem trobat casos d'autors de novel·la lineal normal que han defallit en l'intent d'intentar escriure un gamebook.
Es perden, acabes
exacte. És a dir, ara ja no sé què estava passant aquí, o què passava si anàvem cap allà. No? I gent que ho ha intentat i no han acabat d'escriure. Però és complex. Nosaltres tenim pissarres plenes de nodes, no? D'arbres que es van separant, cada argument té el seu fil, no? I és complex. No és escriure linealment en un Word.
Què és el més complicat des del punt de vista de programació, informàtic, mantindre la coherència aquesta, sí. La presentació, què és la cosa més difícil?
A nivell informàtic s'han de tenir en compte coses com els fils que ha anat resseguint l'usuari, és a dir, hem de tenir en compte que si ha passat per una ciutat o un poble, després, més endavant, tenir en compte per on ha passat, no? Però, a banda d'això, és molt feina de producció d'un llibre digital, no? A part que té aquesta peculiaritat de tenir en compte per on ha anat l'usuari per no presentar-li una pàgina que no toqui, no? Però a banda d'això hi ha tota la feina de maquetació i casar-ho tot molt bé perquè el producte final tingui sentit.
Hi ha una cosa que sempre que parli amb gent com vosaltres em crida molt l'atenció i que la trobo fantàstica, no? Que és que tinc la sensació de que us divertiu.
Molt.
Que està bé molt. Perquè treballeu, no?
Sí, sí.
I és una empresa que funciona i esteu venent a tot el món i esteu fent un producte que és reconegut a tot el món, però és que a més us divertiu.
Clar. Suposo que el fet de traslladar-nos a la nostra infància, no?, quan jugàvem literalment amb els llibres de Triar la teva aventura i ara treballar-hi, doncs no és aquest concepte de, ostres, vaig a treballar, sinó... És diferent.
Quanta gent sou?
Som 5 persones a l'oficina.
Bàsicament informàtics, diguéssim.
Però també hi ha tot el tema d'artístic, d'il·lustracions, les bandes sonores dels videojocs. És a dir, estem llegint i sentim, doncs, si estem passejant pel carrer, sentim el carrer, si estem a la platja, sentim el mar. No? Tot aquest tema del so també hi és.
Això és com una espècie de producció, no? De multimèdia. No?
Per enriquir una mica el text, no? I l'aventura. Ja que l'usuari... Si s'està immersint en la història i pren decisions, doncs que tota la resta ajudi per gràfica i el so.
Aquest format, clar, en el passat era el típic format del CD-ROM, que això ja ni existeix, no deu existir ja el CD-ROM.
Molt poca gent deu llegir amb CD-ROM.
Vosaltres ara ho feu bàsicament per telèfons i per tauletes, ja directament, no?
Sí, és la manera d'arribar a l'usuari final, no? Tothom té el seu mòbil amb diferents aplicacions, doncs la forma ràpida de llegir al metro una estona i prendre algunes decisions, doncs és treballant directament al mòbil.
Però això té una component, a banda, que és que, clar, facilita la distribució d'una forma bàrbara, no? Al final, posant-vos en l'App Store d'Apple i en el Google Play d'Android, que deveu tindre el 80 o 90% del mercat mundial a l'abast, no?
Sí, no és tan fàcil com penjar l'aplicació i a veure què passa, que això ens va passar. La primera aplicació que vam fer, ens vam centrar molt en desenvolupar l'aplicació, que tot fos maco i això, i la vam penjar i vam estar esperant i no va passar res. Evidentment, després hi ha tota una feina de comunicació, de parlar amb gent que parli de la teva aplicació perquè... Cada dia es pugen milers d'aplicacions noves.
Aquesta era exactament la pregunta que volia fer, no? Com enmig de tot aquell guirigall trobeu un forat vosaltres, no?
Clar, tens accés a tot el món, això és cert, però també estàs a sota de tot el món, no? I has d'intentar sortir. Des de, per exemple, fent... Com que és un tipus d'aplicació molt concreta, no? El nínxol de mercat potser sí que és més petit, però és molt fidel. És a dir, la gent que li agrada la narrativa interactiva et ve a buscar directament i et troba. És a dir, no estem parlant que fem un Candy Crush, que potser n'hi ha milers, sinó aquest tipus d'aplicació és molt concret i et dic, hi ha tres...
Però has de trobar el públic.
Exacte, interessant. Sí. I hi ha potser un públic petitó, però és molt fidel. I quan et busquen et troben ràpid. I això és un punt per destacar.
I el que sí que deu passar és que, clar, si teniu un èxit primer, és més fàcil...
Correcte, i a més...
Els següents llibres és molt més
senzill,
no?
Sí, i tots es retroalimenten d'alguna forma. És a dir, quan treus un nou producte, arribes a gent que potser no et coneixia i van a buscar, doncs, els títols antics i se'ls descarreguen.
Vosaltres crec que feu servir l'expressió videojocs narratius, és així. L'expressió videojocs no porta a un món molt diferent?
Sí, normalment la gent té aquest concepte, no, de videojoc i l'últim en què pensa és que haurà de llegir un llibre interactiu.
No?
I sí que aquest concepte potser encara s'ha d'acabar de descobrir, no? Perquè el videojoc contempla moltes coses, no? Però en aquest cas sí que, per exemple, ens hem trobat amb mares, no? Que ens escriuen un mail, el meu fill està llegint i no ho entenc. És a dir, s'han baixat un videojoc pel seu fill o el seu mòbil, no? I sorprenen de que està llegint, no? Perquè el nen doncs pren decisions, té el seu personatge, la seva aventura, i està llegint, no? I sí, és un videojoc i no només és de disparar i mata-mates, no? Sinó que també n'hi pot haver de culturals, de narrativa.
Suposo que depèn en cada cas, no? del material, però quant de temps tardeu a crear un d'aquests títols, aquests quatre que ja heu publicat?
Entre que ens posem en contacte amb l'escriptor...
Clar, primer heu de descobrir la història, no?
Correcte.
Suposo que us queda la passió de petits, d'anar llegint molts llibres, a veure quin
trobeu
que...
Sí, aquest ens agrada, sí. Primer hi ha tot aquest procés, no?, de buscar la matèria primera, no?, l'autor amb el text, i després, un cop tenim el text, ja és agafar-lo, programar tota la lògica de l'aplicació per els camins on ha de passar, tot el tema de la il·lustració, tot el contingut visual de l'aplicació i la banda sonora. Normalment tardem entre 2 mesos, 3 mesos
en fer
tot aquest procés.
Són molt ràpids.
El primer de tots vam tardar molt més temps, que va ser mig any per fer el primer, però un cop tens el primer fet ja tens molta feina feta i en un parell o 3 mesos, un cop tens el text i tens les il·lustracions, ho tens
allà. És molt ràpid, això, realment sorprenent. Sí. No? Jo pensava que seria un procés molt més complicat. Mm.
No, hi ha aquest component artesà, no? Aquesta il·lustració la posarem a aquesta pàgina, aquí se sentiran aquests sons, no? Tot aquest component artesà és el que ens fa dilatar el temps, el fet de treure un gamebook, però tot el tema tècnic, no?, de programació, com que és un motor que aprofitem des del principi, és fàcil de fer.
I suposa, no ho sé, que ha d'haver també, com si diguérem, el vistiplau de l'autor, no? Perquè és una relació complexa, és a dir, l'autor és aquell, però l'autor sou vosaltres.
Sí.
És a dir, hi ha aquí un punt intermig que no s'acaba de saber.
Sempre hi ha aquest ball. Nosaltres tenim el director de continguts, que és qui llegeix els llibres de cap a peu, seguint tots els fils, que tot estigui correcte. Algunes vegades s'ha de canviar un fragment de text per poder-lo incorporar digitalment en el nostre motor, i aquí sempre hi ha aquest ball entre nosaltres i l'autor, bueno, va, canviem això, o afegim això per acabar-ho d'ajustar.
Són oberts els autors, això, o són perepunyetes?
Sí, els que ens hem trobat ens s'han portat molt bé. Veure, sempre n'hi ha algun, no?, que és més reticent, no?, a fer canvis, però quan veuen el producte final estan encantats.
Mm-hmm. Parlem una mica d'aquesta idea que heu tingut de dir, de tot això que està funcionant molt bé a nivell internacional, fem a nivell local, a més heu començat molt locals, molt a l'Anoia. Suposa que, com en altres casos, a banda de la qüestió econòmica, de negocis, etcètera, hi intervé també un factor d'interès cultural personal, de voluntat, de proposta pròpia, no?
Sí, de fet, el primer pas que vam fer va ser agafar aquest motor d'història interactiva i intentar-lo aplicar directament en algun edifici local nostre, no? Explicarem una història on la gent ha de venir a l'edifici per descobrir el final, no?, de l'aventura, i va ser quan va sorgir el projecte dels Castells de l'Anoia. I a banda d'això, un cop es va engegar aquest procés, no?, d'adaptar espais físics amb tecnologia Beacon que detecten la presència del lector quan arriba, pum, i li salten coses al mòbil.
A veure, expliquem això. Mm,
és a dir, l'objectiu dels castells de l'Anoia és que finalment la gent hi vagi, no?, a visitar els castells, i per fer-ho, doncs, a l'aplicació s'explica la història de cada família del castell, i per acabar l'aventura, per descobrir el final de la història, has d'anar físicament a cada castell, i un cop arribes, se't desbloqueja el contingut final, que és el rei que et dona la benvinguda al castell.
Això vol dir que en cada castell heu hagut d'instal·lar...
Exacte, sí, hi ha un petit dispositiu, exacte, que et detecta la presència i allà se't desbloqueja el personatge.
Això suposo que ho heu fet d'acord amb...
Sí, evidentment.
...els samos dels castells, diguem-ho així, no?
Exacte, hi ha el Consell Comarcal que ha fet la tasca d'agrupar tots aquests 30 castells, no?, que moltes vegades tenen gestions diferents, no?, i agrupar-los tots per encabir-los al projecte i fer-ho.
La gent ha d'anar caminant.
Exacte, de castell en castell, o un cap de setmana vaig a visitar aquells tres castells d'aquella zona i la setmana següent puc visitar els altres.
I va coincidir amb acumulant punts.
Exacte, i és tot una història, perquè al final totes les famílies de cada castell es relacionaven entre elles, no? I hi ha aquest punt de storytelling, d'explicar una història que va passar i anar-la descobrint a mesura que visites on va passar. No?
La introducció d'aquesta tecnologia, els bacon, que solen ser coses molt menudes que es poden posar molt fàcilment, no? Tot això pot canviar molt la relació amb aquest tipus de coses, no? Perquè podem imaginar un moment en el qual qualsevol llibre reacciona a l'espai físic on
estàs. Exacte, al teu entorn, sí, sí. És una forma de... També passa amb els museus. Hem treballat amb el Museu Agbar de les Aigües, on també els hem instal·lat aquests dispositius i hi ha una aventura que transcorre dins del museu. És una forma de sortir de la pantalla, no? D'anar llegint el que t'explica el museu i traslladar-ho a fora del dispositiu. No? L'últim que volíem fer era un PDF que poguessis llegir amb el mòbil i haver d'anar resseguint continguts. Exacte, no? L'últim que volíem era això, per això vam traslladar-ho tot a l'espai.
Clar, això el que permet és forçar a la gent a moure's. No? Però té un punt de frustrar, no? Potser,
clar, de dir, a vegades estàs llegint, ara hi he d'anar. Sí, sí, però aquesta és la gràcia, perquè quan la gent arriba allà veu les pedres, no? Veu el castell on havia passat la història que estava llegint. I aquest és l'objectiu.
Has dit una cosa que m'ha cridat l'atenció, perquè no hi havia pensat, que has dit en un moment determinat, arriba al final de la història. Com vos ho feu perquè tinga final això? Perquè, clar, jo m'imagino un punt d'arrencada... una massa de possibilitats i al final n'hi ha un punt final comú a tots?
No, pot ser diferent. És a dir, hi ha molts finals diferents. I pot ser que acabi bé, pot ser que acabi malament, o pot ser que sigui mig-mig, no?
Cosa que significa que pots rellegir
exacte,
el llibre moltes
exacte,
vegades.
La gràcia és... Exacte, dius, què hagués passat si hagués anat cap allà, no? Doncs tornem a començar a llegir i escollim un altre camí i acabes amb una història diferent. Sí, sí, és la gràcia de rellegir el llibre.
En el capítol aquest dels espais físics, de dir això que estàvem parlant dels e-vehicles i tal, clar, tot això obre possibilitats com molt infinites en el camp de la narrativa, però també en el camp, com deies abans, de fabricar coses per museus, per coses d'aquest estil. Tot això és una branca que vosaltres treballeu.
Sí, estem explorant diferents museus de Catalunya, ja estem començant projectes nous, i, clar, és una forma, no, de fer que el visitant sigui més actiu en l'entorn, ja sigui perquè es tracta d'un museu, un castell, o altres coses més interactives a nivell físic. És a dir, podem tenir elements al museu on l'usuari interactuï i d'alguna forma es vinculin en els resultats a dins de l'aplicació. I a mesura que et vas movent pel museu, doncs van passant coses.
I això, perdona que et faci una pregunta tan bàsica, però els e-vehicles aquests, el té tothom en el mòbil? Te'ls has de descarregar?
No, en principi...
És un estàndard? Com funciona això?
És un dispositiu que funciona amb el mateix Bluetooth del mòbil, tots els mòbils tenen Bluetooth, i llavors tens aquest accés. O sigui, l'usuari ha de donar permís, és a dir, ara entraré al museu, dono permís que sàpiguen on soc, no? Però un cop tenim aquest vistiplau de l'usuari, doncs un cop està per dins, el Bluetooth detecta la seva presència i van passant coses.
I aleshores, clar, pots imaginar aventures de tot tipus.
No hi ha límit. Normalment ens hem de posar un límit, perquè si no faries que passés de tot, no? I per s'ha d'acotar molt bé perquè tingui
sentit. Això és curiós, ha de ser complicat, no? Perquè, clar, quan feu les reunions...
Com
es posa el límit?
No,
és
principi
allò
no hi ha...
típic que n'hi ha un que va dient, nois, sí. Tranquils.
Sí, perquè si no, no acabaríem mai. És a dir, si hi ha 30 castells, podríem fer infinitat de coses, no? Però sempre s'ha de marcar un límit per dir, val, farem això, això i això, i ho farem bé, i que tingui sentit a dins l'aventura. Però al principi sí, sempre són tot idees, no? Què podríem fer, això? Podríem fer allò? Agafem les millors i ho acotem molt. Per posar-li una frontera.
N'hi ha un pas que no heu donat, però que jo he vist algun cas, que és convertir això en un xoc que xuga diferent gent.
Sí, més, no... que sigui més social. De moment estem treballant amb cadascú amb el seu dispositiu, que sigui més individual, però sí que hi ha aquesta possibilitat de fer alguna experiència més col·laborativa, una experiència més social, no? Que puguis compartir els resultats amb la gent que ha anat visitant aquell castell. Estem investigant.
Mm-hmm. Deixem que passi a la banda, diguem, poc emocionant i poc... que és la dels diners, no? És a dir, vosaltres això, bàsicament, heu fet una empresa en la qual vas dir que esteu treballant 6 persones, que feu servir les grans plataformes mundials com a distribució, tot i que recorde cubusgames.com és la web on podeu trobar qualsevol dels seus productes. Sempre que et trobes amb això que la gent diu no, és un mercat global, etcètera, això realment funciona? Tu has donat una clau, que és dir, tu no pots anar allà, posar-ho i esperar que passi alguna cosa, t'has de moure. Però realment, quan es mou, a 2 euros el xoc, que segurament no els cobreu vosaltres complets, sinó que acabeu cobrant...
Apple, Google, exacte, són les que acaben.
Però igual te posem un euro i mig, val? Per vosaltres. Realment això dona com per mantenir una empresa en funcionament?
Clar, nosaltres tenim aquestes dues branques, la branca de producte més digital, que el pengem i la gent es descarrega, i després hi ha tota la branca de museus i això, que són projectes ja diferents. La suma dels dos és el que ens ajuda, doncs, a seguir endavant. Sí. I és això, mai pots parar de fer accions per promocionar les teves aplicacions o treure aplicacions noves, no? I mantenir-ho fresc. O sigui, no podem esperar de penjar una cosa i, bueno, a veure què passa, no? Ja, això no es pot fer.
Clar, però això implica un coneixement molt gran del mercat, no?
Sí.
És a dir, tu abans parlaves de que el ser un nínxol i vosaltres ser fanàtics, si me deixes dir-ho així, era relativament més senzill, no? Però, clar, hi han d'haver moltes tecles, jo què sé, Austràlia, qui llegeix això? Austràlia, no? Deveu estar obligats a fer molta investigació, molt de treball de profunditat.
Sí. I és el que, quan vam començar, no ens imaginàvem que havíem d'acabar fent, no? Però al final ho veus, que hi ha molta feina d'estar al dia i poder-ho promocionar bé. De fet, hi ha un dels 3 desenvolupadors mundials està a Austràlia, és a dir,
clar,
allà...
Ho he dit, exacte. Ho he dit per viral,
doncs allà n'hi ha un, i l'altre està a Gran Bretanya. I nosaltres, que estem aquí a Catalunya, doncs, entre els 3 estem tots molt pendents els uns dels altres, però com que no som competència directament, perquè cadascú té els seus llibres, els continguts són completament diferents, no? I entre els 3, doncs, et vas ajudant i comuniques, mira...
N'hi ha bon ambient.
Sí, perquè és això, no són productes iguals, és a dir, cada un té els seus llibres i són diferents. Per tant, també ens recolzem, i com que és això, un nínxol de públic molt fidel, entre els uns i els altres, doncs, ens anem alimentant.
Què funciona més? N'hi ha versió per iPhone, per iPhone, vull dir, per telèfon, sí, iPhone o Android, i per tauleta. Què funciona més, la pissarreta o el
Nosaltres mòbil? Creiem que a la gent li agradava més llegir amb la tablet, no? Que és un format més gran.
Més i això. Agradable.
Exacte. Però no, ens trobem que tenim moltes més descàrregues amb telèfon mòbil. No ho sé si és perquè la gent... l'utilitza més quan es desplaça amb el metro o com sigui, i aprofita per llegir llavors, però ens vam sorprendre en veure que teníem més descàrregues per telèfon que per tablet.
Bastant més.
Sí.
O sigui, és una cosa visible.
Sí, 70-30.
Caram.
Sí, ens vam sorprendre molt, perquè al principi dissenyàvem molt pensant en la tauleta, no? Que tot quedés bé, però no. O sigui, hem vist que la gent consumeix lectura amb el telèfon.
Escolta, Jordi, normalment així a l'internauta ens agrada acabar preguntant com imagineu el vostre mercat, el vostre espai, d'ací a 5 anys. No? Què et sembla tu que passarà amb tot això?
És molt difícil perquè és un mercat...
Aquesta és la resposta que fas.
Sí, canvia molt ràpidament.
Passa pantalla.
Però, ostres, creiem que el volum d'aquest tipus de gènere narratiu, interactiu, el poder treure números diferents cada vegada, se li pot donar una vida llarga i publicar, doncs, diferents temàtiques, diferents arguments, no? Cada vegada més freqüentment. I aquest volum ens pot ajudar també a seguir durant molts anys. Però, a banda, investigar també tot aquest tema d'espais físics, no? De narrativa interactiva, col·laborativa amb gent. Hi ha experiments que es poden fer, no? Que cadascú pot escriure algun fragment de llibre i es va concatenant. I això de sortir de la típica lectura, la típica narrativa lineal i explorar altres formats, pot ser que d'aquí 5 anys doncs, sigui un mètode de consum de literatura que sigui més freqüent o més conegut entre la gent.
I que us divertireu més.
Sí, perquè quan pots experimentar amb
aquestes coses... Tota aquesta part de dir, això es pot fer, té gràcia? O és...
Sí, perquè a més són prou.
Us ho plantegeu a vegades.
Són prou.
No ho havia pensat, es pot fer?
Sí. I fa por perquè a vegades no sé si funcionarà o no funcionarà, però fem l'experiment i a veure què passa. No? Quan vam connectar la literatura amb els espais físics reals no sabíem si podia tenir acceptació o no, i ara molts museus, patrimoni cultural, estan interessats en explicar la seva història mitjançant aquesta narrativa interactiva. Per tant, és qüestió d'anar fent proves i anar jugant.
Al final sempre expliquen, no?, que això de la prova-error és el mètode que la humanitat ha desenvolupat amb més...
Pot sortir bé o no, però bueno, almenys també t'ho passes bé i és interessant.
Molt bé. Jordi Solà, cofundador de Cubus Games, tots els que en vulgueu saber més, www.cubusgames.com, aquesta productora, ja no sé dir de què, de vídeo... Com ho hem dit abans, videojocs
narratius,
productora de videojocs narratius, que des de l'Anoia està ja des de fa uns anys proposant amb èxit llibres, primer en anglès i ara en català, que per cert teniu una adreça cultureapps.cat pròpia per a aquests llibres, i que a més, com hem vist avui, i això és fantàstic, us ho passeu bé descobrint, inventant i ajudant a fer evolucionar tot aquest món. Jordi, moltes gràcies per haver... Primer per la feina que feu i després per haver compartit aquesta estona amb nosaltres aquí a VilaWeb.
Moltes gràcies a tu, Vicent.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
El mercat dels navegadors, amb el Chrome de Google al capdavant, ha vist aquesta setmana sumar-s'hi un nou actor. Es diu Vivaldi i té darrere un dels fundadors i exdirectiu d'Opera Software, John Stephenson von Texner. Després d'un any de proves, ara n'ha aparegut la versió 1.0 per als sistemes operatius Mac, Windows i Linux. La idea fixa de la primera versió de Vivaldi, que manté la tendència general d'una interfície minimalista, és facilitar al màxim als usuaris la personalització i configuració del navegador. Per això es pot triar el color i aspecte de la interfície i moure elements, com ara la barra d'adreces i les pestanyes, allà on vulguem de la finestra. Un altre tret característic és que permet agrupar i visualitzar simultàniament en una mateixa pestanya fins a 4 pàgines, a més de poder afegir anotacions i captures de pantalla de les webs on naveguem. El nou navegador es basa en el projecte de codi obert Chromium, compartit amb el Chrome. Per tant, expliquen els seus desenvolupadors, les extensions de Chrome són compatibles i funcionen també en Vivaldi, que de moment no disposa de versions per a aparells mòbils. Malgrat que el concepte de vehicles autònoms sol anar lligat a empreses com Google i Apple, hi ha moltes altres companyies que hi treballen. L'automobilística Ford n'és una i ara ha aconseguit superar un desafiament important, que un dels seus Fusion híbrids sense conductor circuli de nit i a les fosques. Per aconseguir-ho, el fabricant nord-americà combina l'ús de mapes en 3 dimensions amb una tecnologia anomenada LIDAR, consistent en un feix de llum que emet el cotxe cap a l'exterior per detectar objectes de l'entorn i poder-se posicionar amb exactitud, a l'estil d'un radar però amb làser. Els cotxes sense conductor de Ford no acumulen ni de bon tros el més d'un milió i mig de quilòmetres recorreguts ja pels vehicles autònoms de Google, però sí que s'han provat unes quantes condicions específiques. A més de la conducció nocturna, al gener l'empresa nord-americana va anunciar que també els havia fet circular, amb una adaptació de la mateixa tecnologia LIDAR en zones amb neu. Gairebé 3 segles i mig després de la mort del pintor i gravador neerlandès Rembrandt, fa pocs dies que se n'ha presentat a Amsterdam una pintura desconeguda. No és que hagués quedat arraconada en algun magatzem fins ara, o que s'hagi descobert amagada sota una altra capa de pintura. D'annex Rembrandt, com es coneix la nova pintura, és de fet fruit d'un equip d'historiadors de l'art, enginyers i desenvolupadors que han observat en detall durant 18 mesos, amb eines informàtiques, l'obra pictòrica de l'autor. Després d'analitzar estadísticament aspectes com el nombre d'homes i dones pintats per Rembrandt, l'edat dels retratats i la seva posició en el conjunt del quadre, el grup d'investigadors ha fet pintar un ordinador un nou retrat amb l'estil del traç del pintor neerlandès. L'experiment d'annex Rembrandt volia demostrar que amb l'ús de les noves tecnologies i l'anàlisi de dades es podia arribar a predir i recercar, amb molta perfecció, l'obra d'un dels pintors més grans i innovadors de tots els temps.
En Joan Jofre t'ho resol.
Com anem, Joan?
Molt bé.
Molt bé. Estem a la primavera.
Sí. Jo es nota, jo encara vaig en jersei, però tu ja veig que
i parlarem de les al·lèrgies. Ah. De les al·lèrgies dels ordinadors als virus.
Home, els virus.
Que ens arriben per, normalment per mail ara.
Sí. No, hi ha de tot, no? Vull dir, sí, hi ha virus, hi ha moltes menes de virus.
Tot i que després faré un petit incís explicant la història dels virus, els més famosos, allò, el hit dels virus de totes les èpoques, i veuràs que han anat evolucionant. Evidentment han anat evolucionant i a més els que els fabriquen cada vegada en saben més. Recorda que en vam parlar fa un any aproximadament d'aquest tema. Us deixo el link de la vegada que en vam parlar perquè era un dels dies que atacaven els virus aquells que t'encriptaven el teu disc dur.
Sí, doncs que continuen.
Ara, el que passa és que aquest mes de març hi ha hagut un repic de tots aquest tipus de virus i n'han sortit alguns de nous que fan les coses encara més ben fetes des del seu punt de vista.
Vaja, o sigui, encara tenim més perill, no?
I encara tenim més perill. Però escolta, quan parlem dels virus hi ha molta gent que em pregunta, escolta, i això per què ho fan? I inicialment la gent ho feia perquè en parlessin d'ell. I recordes un virus que es deia Melissa?
Sí.
El Melissa, el programador que el van enganxar, van parlar d'ella, tots els diaris del món va sortir, però al final el van enganxar, el van condemnar 10 anys de presó i se'n va passar 20 mesos a la presó. Li van reduir la condemna perquè va ajudar a l'FBI a trobar els d'un altre virus que també que no aconseguien trobar. O sigui, que en parlin era una motivació.
Home, era per fer currículum.
Sí. Altres, i això durant molt de temps va passar, feien virus per recuperar del teu ordinador adreces de mail. Llavors feien una recol·lecció d'adreces de mail, aquestes adreces les venien per després enviar
per spam
i coses d'aquestes. Uh-huh. Altres ho feien per tenir botnets, o sigui, xarxes d'ordinadors que tots junts es dedicaven a fer alguna cosa, o a tirar una web a terra, o a tirar un referèndum a terra, coses d'aquestes que es necessiten molts ordinadors.
Molts ordinadors atacant.
Per fer una única cosa. Bé, què més? Ah, per robatoris industrials o coses similars. Recordes un virus que es deia, espera, que avui tinc paraules molt complicades. Stuxnet.
I tant.
Que va tirar avall el programa nuclear de l'Iran.
Sí.
I doncs per això també servien els virus.
Venia d'Israel, em sembla,
No està clar si venia d'Israel o dels Estats Units. Bé. Però bé, és dir, l'objectiu era el mateix, que els d'Iran no fessin res amb el seu programa nuclear. I finalment ja ho tenim clar, és a dir, què volen ara els dels que ens encripten el disc dur? Diners, que és claríssim. És a dir, ens encripten el disc dur i ens demanen diners a canvis, bitcoins normalment.
Un rescat.
Per un rescat, sí, és un segrest amb tota la línia.
Sí, ara aquests sí que van contra nosaltres.
A la feina, van per feina directament. I m'agradaria saber, perquè això no hi ha cap estadística, evidentment, de quan han cobrat, però cobren diners. Per exemple, hi ha uns, i ara m'avanço, hi ha uns que amb un grup d'hospitals dels Estats Units li han arribat a cobrar més de $10,000.
O sigui, han atacat?
Es diu.
Han atacat hospitals.
Han atacat ordinadors d'hospitals i els han cobrat més de $10,000 per tornar a fer funcionar els ordinadors. I se'n preocupen de que la gent sàpiga que són uns rats, entre cometes. És a dir, clar, si tu saps que t'han encriptat l'ordinador i que si pagues el tornes a recuperar, pas. És més fàcil que per 3, 400, $500, euros, que són els diners que s'estan movent, tu acabis pagant i diguis, va, escolta, deixem-ho estar. Pago i ja està.
Però si saps que després de pagar
no fa res, doncs clar.
La gent ja n'hi paga.
Sí, hi ha uns que... No, però normalment compleixen, eh? Hi ha uns que et deixen una clau per desencriptar 5 o 6 arxius i que tu puguis comprovar que allò va seriós, que funciona i que... a més, el sistema és molt...
Sí, t'anava a preguntar que això com agafes un virus d'aquests? O com t'entra?
Oh, és molt fàcil, amb un mail.
Amb un mail?
Sí, després explicarem... ho explico ara. Hi ha qui t'envia un mail, però després hi ha un, els del Loki, que són especialment punyeteros, perquè t'envien un mail...
Loki, qui són?
És un virus.
Ah,
és un virus.
Pensava que ja era un grup que es diu
no,
Loki...
No, no, el Loki és el nom d'un virus que t'envia un mail, tu el llegeixes, i llegeixes un Word en pantalla, que et demana que activis les macros del teu Word per poder-te atacar. És a dir, t'ho demana i tu li fas clic... I la gent li fa clic i llavors es descarrega el virus de veritat, perquè a l'activar les macros l'únic que fas és donar-li permís per executar un programa que et descarrega el virus. I aquest ja ho fa perquè tu li dius, sisplau, esborra'm les meves dades.
Fes-me pagar.
Fes-me pagar. Després tots els lockers, CBT Locker, Crypto Locker i totes aquestes històries que han sigut unes evolucions que el que t'arriben per mail amb un arxiu que s'incorpora en el teu disc dur i comença a esborrar, a encriptar els teus arxius un per un i va fent.
Però entenc que aquest mail has de fer alguna cosa, has de clicar algun...
Obrir-lo, clar, obrir-lo.
Només obrint?
Obrint el mail i obrint l'adjunt que et porten al mail.
L'adjunt, el link...
Clar. Hi ha un que és especialment... Són divertits, entre cometes, perdó. Hi ha un que es diu Tesla Crypt, que només infecta ordinadors que tinguin jocs. Entre d'altres, el Call of Duty, el StarCraft, el Minecraft... És a dir, si tu tens aquests jocs, t'infecta l'ordinador.
Pot entrar per aquí, vols dir?
No entra per aquí, entra per mail. Ah. Però mira, si tens aquests jocs, i si els tens, te l'encripta. I si no, no et fa res.
Ah, mira, és una manera de discriminar víctimes.
Discrimina víctimes, sí. Hosti.
Potser és que tenen molta tírria als aquests jocs. O...
No ho sé. Després hi ha un altre que ara és el més famós de tots, que es diu Petya. És a dir, hi havia uns, els normals, t'agafaven i anaven encriptant arxius, un darrere l'altre. El del Petya va dir, això és molta feina, sobretot perquè la que comença a córrer i a fer funcionar el teu ordinador, que veus que allò va malament, tu el pots parar i t'han encriptat un, dos, tres, vint, cinquanta, però no tot el disc dur. Doncs els del Petya va dir, t'encripten el Master Boot Rector, que és allà on arrenca el teu disc dur i la taula d'arxius principal del teu disc dur. Amb la qual cosa, això en un moment ho tenen llest i tot queda sense res. És a dir, és tan greu que el teu ordinador no torna a funcionar mai més per res i necessites un segon ordinador per pagar el que et demanen, perquè amb el teu ja no pots fer res fins que no et donin la clau de desencriptació.
Déu-n'hi-do, quin nivell, no?
Són molt, 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 molt. Us deixo d'aquest del Loki que t'he dit abans, que t'encriptava els arxius, us deixo una pàgina d'anàlisi dels de Avast, que és una companyia d'antivirus, d'anàlisi de com està fet. I es treuen literalment el barret de lo ben fet que està el programa. A més, cada vegada que tenen una nova versió, ataca una sèrie de països. És a dir, no va a lo bruto, sinó que ataca una sèrie de països. I em porta, em sembla que em portava 160 ja. En diferents versions porta 160 països atacats.
I el nostre ja ha passat, no?
Sí.
Serà la següent ronda, no?
Els 10 principals són França, Itàlia, Alemanya, Espanya, Estats Units, Gran Bretanya, Polònia, no sé qui pinta Polònia, Japó i la República Txeca. I Canadà, això feia el 10. Però això és com funcionen. El Petya aquest que us deia, que t'encripta el començament del disc dur i en un moment el tens encriptat, és especialment actiu a Alemanya. Els alemanys estan encantats amb el sistema aquest.
Escolta'm, hi ha alguna cosa per aturar això? O sigui, per evitar-ho?
No, perquè fixa-t'hi. I parlo de la història. Estem parlant de que un dels primers virus es va descobrir el 87. 87. Pràcticament fa 30 anys. Que es deia, i ho recordaràs, Viernes i 13.
Sí.
O Jerusalem, perquè estava fet per uns israelites i només s'activava el viernes, si era divendres 13. I si era divendres 13 i tu executaves un programa, t'esborrava aquell programa que executaves aquell divendres 13.
Molt bé.
Però després el molt, 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 molt famós és el ping-pong. El ping-pong, que és un any posterior al del 88, et feia sortir una piloteta de ping-pong que anava donant copets i anava d'un costat a l'altre
de la pantalla. Ordinador.
Que funcionava sota MS-DOS en pantalla sense gràfics ni res. Allò tenia un mèrit increïble.
I tant.
Després, tenia un error en la programació que intentava fer una operació i blam, bloquejava el teu ordinador. Però si no, l'únic que feies és que segons quin tipus de CPU portés el teu ordinador. Em sembla que era un 8086, l'en tirava a terra i un 8088, no? O al revés, no me'n recordo. Però era una cosa molt curiosa. Ara, després, el 91, i això estem fent el top hit, el 91 es va escriure un que es deia Casino.
Aquest no
et sona? Aquest era molt famós. Es va escriure també per MS-DOS. I es deia Casino perquè t'agafava la taula del disc dur, la taula on estaven totes les dades inicials del disc dur, i te les borrava i se la quedava en memòria. Una vegada la tenia en memòria, et treia una pantalla que et diu estàs fotut, t'has quedat sense la taula principal del teu disc dur, no pots accedir a cap arxiu del teu disc dur. Diu, no intentis parar l'ordinador perquè com que la tinc en memòria, si la pares et quedes sense. Diu, t'oferia jugar a una partida de jackpot. Això de les... Per això es deia que sí, no? Això de les màquines aquestes escurabutxaques. Sí. Llavors et donava $5 i tu podies anar jugant. Si guanyaves, et deia, ets un home afortunat, et torno a deixar els arxius com estaven.
Què dius? Tot és jo?
Sí, sí, sí. Però no el tornis a encendre fins demà, perquè si el tornes a encendre tornaràs a caure amb la possibilitat de quedar-te sense arxius. I avui has tingut molta sort. Si perdies, t'esborrava els arxius.
Eren, és això, no sé si és conya o què és, però...
No, aquest només s'executava el 15 d'abril, 15 de gener i 15 d'agost. I per això et deia, espera't a demà que és 16 sí. I ja no tindràs cap problema. Si havies guanyat. Però després, el que té el dubtós honor de ser el més famós espanyol és el Barrotes.
Barrotes.
El Barrotes era un virus que es posava en el teu ordinador i no s'executava fins al dia 5 de gener. I et sortien unes barres a la teva finestra. Bé. I el més greu segurament va ser un que es deia Txernòbil. Que el Txernòbil el que et feia és que t'arribava a deixar l'ordinador que havies de llançar a la placa base, perquè et podia atacar fins i tot a la ROM d'entrada, d'arrencada del teu ordinador. A més, va ser una època que encara no es tenia molt present tot el tema dels virus i tot això, i va enganxar que alguns ordinadors i alguns CD-ROMs i alguns programes van sortir de fàbrica infectats amb aquest virus. I llavors va enganxar... Però tot això venia amb disquets. I el primer, o dels molt primers que es va reproduir per e-mail va ser el Melissa que abans explicava, perquè el David Smith aquest va passar una temporada amb hotel pagat per tots els contribuents, sí, pels contribuents americans. Però el Melissa es calcula que va infectar del 15 al 20% dels ordinadors de tot el món.
Déu-n'hi-do, eh?
De tot el món.
Vam caure bastants de quatre grapes.
I a més agafava, si tu tenies Outlook, et venia per mail, si tu tenies Outlook, t'agafava les 50 primeres adreces que tenies a la teva agenda i enviava el mail a 50 persones més. Clar, l'índex
d'expansió
era increïble. Bueno, i després, ja acabo, un dels més famosos perquè va atacar fins i tot els del Pentàgon es deia I Love You. I a la Ilofio et deia, t'estimo molt, i mira, aquí tens una carta,
però...
que si t'obre, que si obre aquesta carta d'amor, i quan obries la carta d'amor, ja havia explicat.
Sí, el Pentàgon estaven necessitats d'amor.
Necessitats d'amor, sí. Bueno, els actuals, que arriben ja tots per mail, per exemple, el Peti aquest que explicàvem que t'esborra la part inicial del teu disc dur, t'arriba com una oferta de treball. I t'asseguro que et dona un treball increïble si l'executes. Però no és el treball exactament que buscaves.
Paraves.
Una altra manera d'arribar és que tu puguis visitar llocs webs que no siguin exactament segurs, que tinguin algun problema. Tot això, si us hi fixeu, hi ha moltes vegades, si navegueu amb Chrome, que Google us avisa i us diu aquest lloc és potencialment perillós.
Sí.
Si a la vostra... és la vostra decisió entrar-hi o no entrar-hi.
Sí, sí.
Doncs aquests són llocs que, no tots els que t'avís a Google pot passar, però són llocs que pot arribar a enxufar-te un virus en el teu ordinador si visites aquella pàgina.
Una cosa, Joan, si durant molts anys s'ha dit els virus només afecten Windows, no els de Linux i els d'Apple, res.
Això és...
Ara mateix...
Això ja no
aquests...
és veritat.
O sigui, amb aquests últims virus que tu encripten tot, això ja ataca tothom, no?
No, aquests virus que t'encripten només s'executen amb Windows, però hi ha una versió, es va descobrir fa uns mesos una versió per Apple, perquè van ser uns... Apple té un sistema que firma els programes, els desenvolupadors firmen el seu programa. Llavors, tu si vols, com a mesura de seguretat, només deixes executar en el teu ordinador programes que han estat signats per desenvolupadors autoritzats d'Apple. Va haver un que, espera't, que tenia apuntat el nom, com es deia, KeyRanger, que va suplantar la identitat d'un desenvolupador d'Apple i es va posar a dins d'un programa d'un client de BitTorrent. Uh-huh. Quan es va descobrir, que va ser al cap de molt poc temps, els d'Apple van denegar, o sigui, van treure l'autorització a aquest desenvolupador perquè fos autoritzat i van canviar una sèrie de coses, no sé exactament quines, sí, que van fer que aquell programa no s'expandís. O sigui, tenen sistemes de reacció control, molt ràpids per casos d'aquest problema. I els de Linux, en aquests moments, s'està trobant que hi ha molts que el que estan atacant és directament els servidors de Linux que tenen pàgines web. Entre altres coses, això, per posar els seus programes perquè ataquin a altra gent que arribi. Mm. Perquè el que fan aquests del CryptoLocker, i això és el sistema normal de funcionament, és que t'arriba el programa, llavors es connecta amb la seva, entre cometes, seu central, li diu, mira, he arribat amb aquest ordinador, li he donat una sèrie de paràmetres, i a la seu central li envia una clau d'encriptació, que és la clau que després, si tu pagues, t'enviaran a tu. Amb aquesta clau d'encriptació encripta tots els arxius i avisa i diu a l'altre, ep, ja he acabat. I et deixa, perquè això és una manera de descobrir que estem infectats, et deixa un missatge dient, has tingut mala sort, t'hem encriptat tots els teus arxius, i et dona les instruccions de com fer-ho per pagar i desencriptar els teus arxius. O sigui, una manera de saber que hem estat infectats és que et sortirà una fantàstica pantalla. Hi ha uns, els del Tesla aquest, et deixen el fons de pantalla amb les instruccions perquè no tinguis problemes i ho trobis sempre.
I que puguis te'n recordis.
I puguis anar a pagar. Hi ha uns altres que t'ho fan complicat de pagar. O sigui, senzill no és, entre altres coses, perquè has de comprar bitcoins. I no tothom sap comprar bitcoins. Ni a tot arreu. I les entitats que estan fent utilització dels bitcoins intenten detectar que tu estàs comprant-los per fer aquest pagament i llavors els bloquegen.
O sigui, ja tens dificultats per totes bandes.
O tens dificultats per totes bandes. I la solució, l'única solució, que és la que heu de fer tots, uh-huh, és tenir còpies.
Ho sabia.
Sí, sí. A veure, un antivirus a vegades no te l'aturarà. I menys si l'usuari va i li dona clic allà on li diu deixa'm que t'infecti. L'única manera de recuperar aquesta informació a banda de pagar
és tenir-la copiada.
És tenir còpies de tota aquesta informació. Heu de tenir un antivirus, correcte. Heu de buscar un programa, hauríeu d'estar preparats i tenir un programa per analitzar el vostre disc dur en cas d'emergències. Allò que dius, veus que allò va malament, pares l'ordinador, uh-huh, i busques un programa que t'arrenqui des d'un USB o un CD i llavors analitzes. Però, vale, analitzaràs, esborraràs el virus. Però una vegada esborrat el virus, el que has de fer és recuperar aquella informació. I per recuperar aquella informació l'únic que has de fer és tirar mà de les còpies.
D'acord, doncs ja, seguirem això.
Ja ho sabeu, eh? Diuen que els informàtics ens dediquem a fer virus per tenir la feina assegurada. Però no és veritat, no li expliquis a ningú això.
No ho sé, després de tots aquests coneixements ja començo a dubtar una mica. Moltes gràcies, Joan.
Fins ara.
La vida és monocolor si no t'hi poses a ballar. La dansa dels atrevits que no es conformen amb pencar. Si jo no fos un somniador, ja fa temps que hi hauria un barranc entre les argantanes i el verd fos del matollar. La vida no té cap valor si no es pot viure amb dignitat. Hi ha tants que te la robaran sense tan sols pestanyejar. Te'n trobes enmig del camí i has de mirar per on passar o fer saber que tu no vas a viure agenollat. Deixa viure i viu mentre les cames vagin avant. Dona i quan pugues riu i si no agrades ni puto cas. Mai ningú no et posarà l'estora roja per entrar a l'escenari del gran joc on es confonen realitats. t'ensenyen que hauràs d'actuar per obtenir complicitat. Però ai, si fantasieges, s'apressen a censurar. I aquí per un tros del pastís és molt capaç d'assassinar. Potser té pinta d'Adonis, però no deixes enganyar. Perquè ha arribat el moment quan la hiena se n'aprofitarà i et clavarà els ullals fins deixar-te desagnat. Deixa viure i viu mentre les cames vagin avant. Dona i quan pugues riu, si no agrades ni puto cas. Deixa el carrer i viu mentre les cames vagin avant. Dona i quan pugues riu, i si no agrades ni puto cas.